ja ha estat comunicat tant a la família com al jutge.
Són les 6 i 4 minuts. Actualitzem notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Benvinguts a Dones. Durant l'estiu aprofitant per preparar nous continguts i temes per la nova temporada. Així, aquestes setmanes vos convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Dones.
Benvingudes un dimecres més a Dones, dimecres 8 de gener del 2020. Ja comencem aquest programa d'avui en la companyia d'homes i dones a la peixera dels estudis d'IB3 Ràdio. Un fet curiós si tenim en compte que des dels seus inicis aquest programa intenta donar espai públic i visibilitzar a les dones. Però avui cedim l'espai per parlar de noves masculinitats. La masculinitat i la feminitat són les eines que s'utilitzen per mantenir la jerarquia social, que és el gènere. Hi ha una sèrie de valors i comportaments que s'imposen i s'exigeixen a homes i a dones. N'hem parlat molt aquí, a Dones, però avui, que parlem d'altres masculinitats, creiem que cal tornar a posar-ho sobre la taula. A les dones se'ls imposa la submissió, la passivitat, la fragilitat, la dependència, la responsabilitat de les cures, així com també la bellesa, l'atractiu físic. Però, en canvi, als homes se'ls reforça l'agressivitat, el lideratge, la intrepidesa, l'ús de la força, la dominació. I no hem d'oblidar que el gènere, a la fi, és una construcció social, tal com la teoria feminista ha argumentat àmpliament. Una imposició i una construcció social que també afecta els homes. Els estudis sociològics exposen que és difícil acabar amb aquest sistema patriarcal perquè implica una renúncia en aquesta manera d'entendre la masculinitat, ja que suposa, com comentam, renunciar als privilegis i a les relacions de poder sobre les dones. Així tot, segons les investigacions publicades per l'American Psychological Association, els coneguts com a trets masculins s'han relacionat amb problemes de salut mental com la depressió i l'abús de substàncies químiques. Avui el debat sobre la taula de les noves masculinitats. Començam i ho fem, com sempre, amb música.
Skinny love just last year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer. To be patient, and I told you to be free.
amb una teulada molt interessant. Començam avui dimecres quan són les 18:18. La primera entrevista. Ens acompanyen els estudis d'IB3 Ràdio amb Pere Fullana, dinamitzador sociocultural i membre fundador d'Homes Transitant. No volia que digués la paraula fundador, però és l'arrel també d'aquesta xarxa. Ens acompanya també en Enric Urbano, ell és doctor en estudis de gènere de la Universitat de les Illes Balears, també un dels membres originaris d'aquesta xarxa, conjuntament amb altres companys, com és en Pere, com és també en Felip Rico, que ens acompanya avui, cineasta i activista també de noves masculinitats. He de dir que en Pere i en Felip comparteixen un espai, en Pere i en Enric comparteixen un espai radiofònic, són els nostres companys d'Ona Mediterrània, també tenen el símil de dones, però en aquest cas d'homes i noves masculinitats, així que crec que avui serà un intercanvi molt curiós i molt enriquidor el que farem avui, així que benvinguts, i això avui és que vostre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Victòria. És un plaer i em fa tremolar això d'estar aquí a l'Espai Dones. Molt emocionant.
Que ens diguis això avui.
Sí.
Ens explicava una mica què és Homes Transitant, perquè parlant de noves masculinitats, és un nou concepte aquest d'homes transitants. És interessant també perquè a mesura que van sorgint nous conceptes implica que també el moviment es va fent més gran, o la xarxa es va fent més gran.
Homes Transitants és el nom que posàrem en el programa de ràdio, l'Espai de Ràdio, allà per mes de novembre del 2017, quan amb en Joan Ferrés, que ara està en aquesta casa, vàrem començar tímidament a fer ràdio i ara ja en duim 66 espais, no? Li posàrem Homes Transitants, homes que transiten des d'una masculinitat rància, tarada, tòxica, etc., cap a altres maneres, assumint les vulnerabilitats i apropant-nos en això que no sé si és nou, però són masculinitats alternatives, dissidents.
Enric, estàs treballant, fent el doctorat d'estudis de gènere a nivell acadèmic. Com s'aborda el fet de transitar?
Sí, l'any passat vaig poder presentar la tesi i des de l'àmbit acadèmic tal volta és un dels espais on es fa falta més treballar aquest concepte, no? Però el fet de transitar vol dir bàsicament obrir-nos, desfer-nos de cuirasses que de sempre hem arrossegat i d'alguna manera poder ser molt més transparents, no? Transitar voldria dir, una paraula molt prescuda, podria ser transparència també.
En el teu dia a dia, Felip Rico, com apliques aquest trànsit? Com s'aplica? Es parla a vegades de qüestions una mica ambigües, que és transitar, una major transparència, una nova forma de masculinitat, de forma de relacionar-te més enllà d'aquest sistema patriarcal, d'aquest sistema ranci, comentaves tu fins i tot, Pere, però què és? Què implica?
Claro, Victoria. Bueno, primero decirte que estoy muy contento de estar aquí en un espacio de mujeres y privilegiados como hombres compartiendo. Y yo hablaré también desde mi experiencia personal, no académica ni conceptual. Y estoy transitando ahora como padre, siempre cuestionándome cosas, pero creo que ese es, digamos, mi día a día hoy como hombre, ¿no? Cómo afrontas el querer, el cuidar, el compartir y el aceptar estos privilegios y ceder, ¿no? Que creo que es lo más complejo de este proceso.
¿Cómo se deixen aquests privilegis? ¿Un es conscient dels privilegis que té?
Tal volta, lo primer que s'ha de fer per cedir aquests privilegis és reconèixer que els tens, no? I en això també consisteix transitar, en localitzar aquests privilegis i rebutjar-los, perquè no són teus, bàsicament.
De quin privilegis parlem?
Oi, són molts, i de vegades molt poc visibles, fins i tot per un mateix. I els hem de mirar molt de prim compte, no? Perquè des de l'àmbit laboral, que naturalment nosaltres, els homes, és a dir, en general, normalment tenim manco dificultats per accedir a molts espais, des dels més elementals, bàsics, assetjar grans jerarquies, és evident. Qui és que governa el món són els homos poderosos i mascles alfa. I, a més, llavors, el més fonamental. Nosaltres no tenim grans problemes en compatibilitzar l'espai de feina, per exemple, amb el fet de tenir fills, filles, i de tenir que cuidar-los, perquè el món de les cures no el mos han integrat des de la masculinitat normal, des de l'hegemònica. No mos ho han ensenyat, no ho hem après. I aquí hi ha molt per fer.
Des d'homes transitant, Enric, Urbano Dottor, amb estudis de gènere, quina és la xarxa que feis? Com es construeix una xarxa?
A poc a poc, fent molta feina, anant teixint també diferents espais, mitjançant jornades, mitjançant l'espai de ràdio, també ens serveix molt per transitar, per fer xarxa. Com deia, les jornades i cercles també, i sobretot trobades entre homes. Per exemple, en Felipe deia que es trobava en aquest moment de transitar, no? Que tots, supos que tots els que estem aquí també hi som, llavors pues, trobant aquestes persones, aquests homes, i parlant-ne.
Felipe, cineasta en trànsit, què és el que et va estimular a existir en aquestes xarxes? Com et poses en contacte? Com coneixes homes transitant?
Bueno, yo conozco este grupo en particular por una amiga de mi pareja, a quien le llega un mensaje de un nuevo grupo que se está formando en Palma, se hace llamar Homos Soterrats.
Por tanto, siempre las dones son normalmente las que nos despertan.
Claro, y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Digamos, en el círculo de amigos este mensaje rodó entre las parejas y la respuesta de todos los hombres fue igual. Yo ahora no necesito eso, yo no tengo que hablar con otros hombres, no siento la necesidad. Y la verdad, o sea, fue un paso importante y grande el aceptarlo, ¿no? Como el aceptar la necesidad de estar con otros hombres debatiendo acerca de estos privilegios, ¿no? A mí me costó varios meses decidirlo y fue por un contexto también diferente el estar aquí en la isla hace 2 años, sentir que tenía que empezar a hacer grupo, a hacer manada. Y pensé, bueno, necesito gente interesante, necesito gente que se esté cuestionando, porque en general me cuestiono, y sin lugar a duda allí lo encontraré. Y ha sido una experiencia genial, es como lo que estoy encontrando ahí más poderoso, ¿no? Gente cuestionándose, ¿no? Identidades, paternidades, responsabilidades, bueno, allí hay gente de todo tipo preguntándose, y creo que esto es muy bonito.
Pere, quan començau a organitzar aquest grup, aquestes xarxes, quin és el model d'home que arriba a formar part d'aquest grup de discussió?
Ui, és difícil, perquè a més aquesta pregunta tindria que veure en la possibilitat de definir un model d'home. Jo no sé, aquí hi ha 3 companys més, que encara n'hi ha un que mos mira i mos observa, llavors li donaran la paraula, de veritat. Quin és el model d'home que hem de mirar? Quines són les referències que tenim? I sobretot, jo, que som el major...
T'ho puc posar un poc més fàcil. A lo millor homo sensibilitzat, homo desensibilitzat, home masclista, abans tu havies fet referència a macho alfa, no sé si hi ha una definició exacta, però dins la cultura popular és cert que tothom li haurà vengut una imatge o un concepte. La pregunta va més vinculada si en aquests cursos acaba, o en aquestes jornades formatives, acaben arribant aquells homes que estan més sensibilitzats i no aquells que realment haurien de venir.
Bé, mos pot passar a moltes i a molts que quan mos trobam en àmbits de formació, sobretot amb aquest tipus de dinàmiques de formació, perquè ses més formals, ses més acadèmiques, des de l'escola fins a els doctorats, a lo millor la gent ja va amb una fita molt posada d'estudiar un determinat tipus de matèries. Quan estan parlant de formació o parlant de deconstrucció del model, han de tenir algunes referències. Llavors, n'hi ha, clar que n'hi ha. N'hi ha, hi ha molt d'homes que en aquest moment, ja des dels anys 70, mos estan obrint portes, o bé escrivint, o bé definint com és això de la masculinitat dissident, o això que hem titulat noves masculinitat, que nosaltres discutim un poc, això de noves, no? Per tant, són models que, per una banda, jo diria, rompen en la rigidesa de ser homo, rompen en l'estereotip aquest que has definit en el principi, és fort, és dur, és allò de ses, de, que és el proveïdor, etc., distant, absent, etc. No, aquest homo no és homo que nosaltres hem de posar com a referència. És un altre. És la proximitat, és admetre la vulnerabilitat, admetre que la tendresa també l'han d'integrar dins les nostres vides, que no ens farà mal, sinó tot el contrari, ens aportarà molt de beneficis.
Enric Urbano, doctor amb estudis de gènere de Segur, però és important que vagi recalcar, perquè com que avui serà molt, si a l'espectador no li posa un punt de referència, serà complicat. Dins el marc d'aquest doctorat, d'aquesta experiència acadèmica, amb els estudis que hi ha i amb els grups de recerca, quines conclusions es van s'estreuen? Imagino que treballeu també amb un ampli estadístiques, fent investigació, fent recerca.
En primer lloc, que queda molta feina a fer, això és la conclusió gran. I després també, ara, abans de que se m'oblidi, volia afegir una cosa de lo que ha dit en Pere, i és que tal volta venguin homes que ja estan més sensibilitzats sobre la matèria, però no sempre és així, i quan hi ha un grup i ve un home que no està sensibilitzat o bé una mica més reticent i s'acaba anant demanant-se coses o trencant-se les seves pròpies cuirasses, la feina d'aquest grup ja està feta. És a dir, amb una persona, amb un home que se'n vagi una mica desmuntat d'aquella amb aquella, diguéssim, amb aquella capa que venia, no? Ja està, per aquesta banda ja està. És cert, perdó, que sí que poden arribar a venir homes que en principi ja estan més predisposats o que ja s'han qüestionat algunes coses, però aquests arrosseguen a altres també, jo vull pensar això, i és com un efecte dominó. I per aquest sentit crec que, i tornant a la pregunta de les conclusions acadèmiques, no? Sí? Que queda molta feina a fer i que el tema de les masculinitats és un pot per obrir també, perquè s'ha d'estudiar. De fet, no tenim clar tampoc la denominació, no? Perquè tenim diverses dificultats a l'hora de dir noves masculinitats, inclús la paraula masculinitat també. Llavors el que queda aquí és gratar i seguir.
Felip, parlaves abans de que tu havies format part d'una xarxa, d'un grup de construcció. Ens podries compartir una mica, si no és molt personal, que havies de deixar enrere, en aquest cas, quins privilegis, anomenar els privilegis que havies de renunciar, perquè tu eres conscient que els exercies, a lo millor d'una forma desigual en referència a la teva companya.
Sí, creo lo más importante de esto es que de alguna manera lo seguimos ejerciendo, o sea, así estemos en el proceso. Toda la construcción está hecha para ese desequilibrio, ¿no? Y estamos en el proceso de buscar un nuevo equilibrio. Claro, yo ahora estoy, como te digo, en una situación muy, muy concreta, y quizás sea el ejemplo más claro, y es la crianza. La crianza está hecha para género, ¿no? La mujer cuida, el hombre provee, la mujer provee cuidados, amor, y el hombre genera estabilidad. No sé, pareciera que estos roles están muy, muy estructurados. Y claro, yo llego a esto, digamos, ya por mi chica también, que es una mujer que se ha cuestionado mucho, y siento que fue muy positivo que desde nuestra relación, iniciando como parejas, intentamos que fuera muy equilibrada en todo, en los gastos, en la palabra, en el expresar. Por eso podemos llegar, digamos, a esta paternidad, a intentar buscar ese equilibrio. Pero ya te digo que constantemente, así yo haga conciencia de que estamos buscando el equilibrio, salen a flor todas las desigualdades que hay, y I és complejo, mm-hmm. és complejo.
Ens acompanya avui a l'estudi a la Peixera d'Ivetres Ràdio en directe quan són les 18:23 amb Pere Fullana, dinamitzador, membre d'Homes Transitant, Enric Urbano, doctor en estudis de gènere, fundador, membre d'Homes Transitant, en Felip Rico, cineasta i activista i membre també d'Homes Transitant, fent especial ressò que en Pere i en Enric són companys radiofònics que comparteixen un espai, seria un espai no antagonista perquè té una connotació negativa, seria un espai complementari, un espai mirall, un mateix tema compartit des de dues mirades, la mirada masculina, la mirada femenina. En aquest cas, no, anaves a dir alguna cosa? No sé si...
No pot ser antagonista.
No, antagonista només, un mirall, me referia sí. com un mirall, no? Des del mateix tema, des d'una perspectiva, una mirada diferent.
Nosaltres cercam sempre, des del principi, de manera constant, dic que des d'Homes Transitant, des d'aquest espai de ràdio, que va ser la llavor que llavors va dur a generar aquesta xarxa, tot i que ja existia la militància i l'experiència i contactes amb altres, però ho feim des del feminisme, és a dir, nosaltres no podem parlar de masculinitat sinó ho feim en base en el mestratge dels feminismes, de cap manera. Una altra manera de veure la masculinitat n'hi ha, naturalment, que hi ha moltes de maneres. El que passa és que la manera de créixer, de poder construir, de poder esbocar aquest gran castell del masclisme i de la cultura masclista, que a més és violenta, dominadora, etc., és únicament des dels feminismes i des d'aquesta mirada, mirant de fer l'espai de ràdio.
Una breu i petita pregunta abans de fer la primera pausa publicitària, així com les activistes del moviment feminista han rebut moltes crítiques. La paraula feminazi és una de les paraules que han estat molt sonades. A quin tipus de crítiques vos exposau o heu rebut per formar part d'un col·lectiu, d'una xarxa com Homes Transitants que s'allunya del model hegemònic de masculinitat?
Clar, nosaltres, jo ara agafaré un poc com a referència els comentaris que feia en Felipe del tema de les cures, la criança, tal, i mos poden dir, quan cedim davant les dones, sou, jo no sé com se diu en català, sou un calzonazos, no? Per exemple, no? O perquè som febles i admetem que som això, vulnerables i podem plorar, mos diran que som unes ninotes, o som maricons, o som tal. És igual, mos és igual. Mos és igual, qualsevol d'aquests suposats insults són regals, són diamants per fer créixer la nostra dimensió d'aprofundir en la desconstrucció. Mos és igual, qualsevol mos és bo.
Pere Fullana, dinamitzador i membre d'Homes Transitant, Enric Urbano, doctor en estudis de gènere, membres d'Homes Transitants, i Felip Rico, cineasta i membre d'Homes Transitant. Moltes gràcies per formar part d'aquesta primera part del bloc d'avui. Dones, anem a fer una petita pausa publicitària i tornem en breu. Gràcies. You came along to claim it. Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ivetres tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe.
Aquesta setmana hi ha cine Belacene en directe des de les voltes de Palma.
Cada diumenge a les 23 hores, IB3 Música en concert. I sempre que vulguis, a ib3.org i ib3música.com.
A les 7 del vespre, t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio és servei públic. Dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. I començam ja el segon bloc del programa d'avui de dones, on parlam de noves masculinitats, d'homes transitant d'aquest nou concepte o nou moviment o nova xarxa d'homes que lluiten envers el model hegemònic, el model patriarcal, el model de rols establerts o associats tradicionalment al model masculí, i lluiten per una major igualtat i equilibri entre rols de gènere, si es pot ben dir així. En aquesta segona part del programa ens acompanya avui Naina Cassanyes. Ella és membre de l'equip de coeducació de l'IES Font i Tria, i també ens acompanya en Miquel Far. Ell va ser un dels primers, per no dir el primer home, que va venir als estudis d'IB3 fa gairebé 2 anys, quan vàrem parlar de noves masculinitats. El primer programa no havia tornat mai a passar cap home aquí, perquè Dones és un programa que intento donar veu i oferir una hora setmanal d'espai públic a veus femenines, però realment estic molt contenta avui poder tenir aquesta teulada. Vosaltres dos treballeu més dins la línia institucional, cara al sistema educatiu. Miquel, ets psicòleg, treballes en diferents línies de treball, a nivell institucional formant equips mèdics, també per incloure la perspectiva de gènere. Tot i així, abans de començar l'entrevista, a mi m'agradaria que escoltéssiu una campanya que va realitzar el diari El País, on l'objectiu era precisament mostrar aquesta diferenciació que establien ja els nens petits entre els homes i les dones. Escolta.
¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser?
Valiente.
Valiente.
Fuerte. Chico, porque esto parece más chico.
Yo ya
chico.
¿Eh?
¿Y con su casco?
¡Súper chico!
¿Y este equipo de quién puede ser?
De la enfermera del colegio, de enfermeras.
Vale, ¿y todas estas?
De un médico, de verdad, o un veterinario.
Parlaven de conceptes com valiente, fuerte, atribuïts a un casquet. La realitat és que dins els nins, dins els més joves, encara es reprodueixen els estereotips de gènere. Aina, com es treballa dins els nous plans de coeducació? És necessari fer una diferenciació i treballar amb els al·lots, amb els nins, amb els joves, en relació a noves masculinitats, o s'ha de fer algo integrador entre nins i nines?
Mal. Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos avui aquí. Per nosaltres és un plaer estar en el programa i poder compartir una mica la nostra petita experiència. A nivell de centre, bé, primer, indicar que jo venc d'un institut públic, d'un institut, no és una escola, per tant ja ens venen alumnes ja crescudets, en 12 anys. Si començam de zero a fer feina de coeducació, fem tard en els 12 anys. Darrerament s'informa que va fer en Lluís Ballester, ja mos indica que en els 9 anys ja hi ha lots que ja estan consumint pornografia. Per tant, nosaltres ja partim una mica de que s'ha de fer una feina específica, i tant que sí, però aquesta feina s'ha de començar molt abans, fins i tot abans de primària. Nosaltres sí que creiem important fer feina específica amb els lots, però també han de tenir espais mixtos. És una mica la combinació de les dues fórmules. Enguany vam fer un taller del 25 de novembre
que per primera vegada a l'institut vam separar nins i nines en el nivell de segon i tercer d'ESO. Les nines de segon van fer un taller de Wendo, que són unes pràctiques d'autodefensa feminista, i les nines de tercer un taller d'educació afectiva sexual en femení, i els nins de segon i tercer van anar amb en Pere Fullana, amb en Justo i amb l'Enrique Urbano també hi va participar, un taller específic que se titulava Diàlegs masculins per treballar una mica el tema de les noves masculinitats. Hi va haver polèmica, no va estar absent aquest dia, tant per part d'alumnat, de professorat, però crec que és important tenir aquests espais no mixtes també per intentar compartir aquelles experiències que els afecten a ells com a gènere específic.
És curiós perquè na Marta Escoda de Convivexic, directora de Convivexic, no sé si comentava que dins el plan de coeducació i dins els estudis que s'havien fet hi ha un petit repunt del que és la violència, especialment amb els alumnes de tercer d'ESO. No sé si això ho ha pogut observar i m'agradaria saber si trobàveu que és vinculat amb aquest augment del consum de la pornografia.
Clar, vull dir, l'alumnat, bueno, el sexe encara avui en dia és un tema tabú, per tant, l'educació que reben els joves bàsicament és a través de la informació que circula a internet, que és porno mainstream i, òbviament, no tenen valors desitjables, sinó tot el contrari. El porno que consumeixen els nostres alumnes és un porno molt violent, òbviament molt masclista, on la dona pateix bueno, unes pràctiques que no agraden. L'alumnat se creu aquesta ficció, creu que això és realitat, i és hora d'aplicar o de dur a terme aquestes pràctiques, imiten el que han vist. Uh-huh. I clar, és un porno violent, per tant ells també tenen unes pràctiques violentes en aquest sentit.
Com vareu treballar amb els alumnes quan vareu fer aquesta disgregació? Els conceptes amb en Pere Fullana i amb en Enric Urbano.
Bueno, jo crec que aprofitant que són ells aquí, crec que és millor que ho expliqui una mica ells, però jo crec que més que començar de teories i de conceptes, és de la pròpia experiència de lo que han viscut. Crec que, però bé, si ells ho expliquen, crec que...
Bueno. Anem a passar amb en Miquel. Miquel, tu comentaves que tenies diverses línies de treball. L'altre dia parlava amb una més institucional, una treballaves també amb psicòlegs, amb psiquiatres, per introduir la perspectiva de gènere a nivell terapèutic.
Sí. Bueno, jo me feia la gratitud de poder compartir aquest espai en tots els companys, amb vosaltres. I bueno, recuint un parell de les reflexions que ja heu posat damunt la taula, per una part on s'atava el programa esmentant, no?, com l'Associació d'Estudis de Psicologia Americana constata, no?, com la masculinitat hegemònica és un factor de risc, d'acord? I com a factor de risc, pues, a la fi, no?, tenim aquest aval científic, per exemple, d'una institució com SAPA, que jo no diria que és una institució molt progressista, sinó que bastant, amb una mirada bastant conservadora, recalcant el fet de que cal fer feina dins les masculinitats, no?, dins aquesta construcció de gènere que hem fet, perquè és un factor implicat en el consum, perquè és un factor que té a veure amb les relacions de poder, amb la violència, no?, vull dir, i aleshores això està fent que el col·lectiu tant de psicologia com de psiquiatria pues, rebi aquesta nova aportació, aquesta nova visió dels estudis de masculinitats des d'una visió més oberta, no? Vull dir, ha costat, perquè realment és un tema que fa molt d'anys que ens hi dedicam, però, bueno, tenim aquest suport institucional, per exemple, de SAPA, no?, o d'altres entitats mèdiques que estan veient com la masculinitat és algo que també perjudiquen els homes i les relacions afectives. Per altra banda, respecte a el que tu me deies de ses altres línies institucionals de feina, pues estem treballant des de col·lectius que són el funcionariat, d'acord? Dins el que ve la formació que se contempla a les escoles municipals de formació, o dins el que són un poquet la programació d'estudis que han desenvolupat el funcionariat. Te diria que es rebuda de diferents maneres, no? Un poquet fent l'aportació de l'observació que deien els transitants, si hi ha gent molt sensibilitzada. Crec que el repte com a professionals és una mica fer-los entendre que això també les interpel i també és algo que en poden treure uns beneficis, no? Moltes vegades s'agafa des de la resistència, no? D'això que té que veure en jo, no? Vull dir, jo perquè m'ha d'interessar aquest tema, sembla ser que és una cosa que només afecta les dones o col·lectius de diversitat, i de sota quan començam a fer aquestes formacions s'adonen compte de, com bé esmentaven els companys, no? De que els homes també ens hem sentit encorsetats, no? D'un model de fer de com hem de ser com a homes, no? I quan podem alliberar-nos d'això, doncs és que, a part de que tinguem que renunciar a ser privilegis, és que també guanyem una sèrie de beneficis.
Quins beneficis? En el teu cas, Aina, amb els joves, quan treballeu des d'aquests plans de coeducació, quan veus que hi ha un treball, una incidència, i que els més petits, els adolescents, van poc a poc alliberant d'aquestes càrregues de ser el més fort, de ser el més agressiu, notes una certa relaxació?
Jo crec que aquesta feina de construir-se o de revisar-se o de replantejar-se, com ho vulguem anomenar, no és tan fàcil de veure amb adolescents. Jo crec que encetar un camí per a poc, a través de la maduresa que van adquirint, fer aquesta feina. Vull dir, jo no he vist el procés final, he vist el procés inicial, i crec que on sí que se veu més aquesta feina sense relacions. Que estableixen nens i nines entre ells, una mica també sanes, igualitàries, i sobretot a la millor hora de tenir relacions sexuals, pues, també respectar-se una mica més a nivell de tempo i a nivell d'estar còmode amb l'altre.
I els nois, els joves, et donen un feedback després d'haver fet els tallers? Poden racionalitzar el que han après?
Bé, com abans comentàvem, també hi ha alumnat més sensibilitzat que d'altre, no? Òbviament, l'escola és un àmbit més de la societat i trobam una mica tots els sectors que també van reflectits altres àmbits, no? Però, clar, per exemple, nosaltres tenim un grup d'alumnat que treballa el tema de desigualtat a hores no lectives, i, per exemple, aquesta gent sí que rep una formació molt específica i ho agraeix molt, i realment sí que veus una evolució, veus com han adquirint conceptes, veus com estan més contents en si mateixos, com tenen una millor autoestima, val? Però insisteix que és un procés molt llarg i amb els temps que jo duc fent feina amb la coeducació encara no he vist massa aquesta evolució.
Miquel, anaves a dir...
Sí, afegint una mica la que deia Aina, jo crec que una de les coses que sí que ressona molt és quan abordem el tema de les emocions, d'acord? Vull dir, perquè crec que una de les coses que li crida més atenció és com mos hem anat adinsant a una, el que anomenem retallades emocionals, no? I mos donen compte, jo per exemple sempre treballo el mateix exemple amb els adolescents, i és el tema de en qui mostren la tristesa, no? I en qui se permeten plorar. I majoritàriament entre homes no s'ho permeten, no? Vull dir, hi ha com un marcatge, no? De no mostrar, no? Pues aquesta emoció, no? I aquesta expressió de l'emoció. I des d'allà, pues, mos donant compte de lo poc lliures que som, no? Vull dir, de la poca sobirania emocional que tenim, no? I és una cosa que abans has posat una campanya del País, no? I nosaltres, amb els estudis de gènere, sabem, no? I en Enrique mos el podria xerrar moltíssim, no? Com des dels 3-5 anys hi ha un nin i una nina és capaç de saber el que s'espera emocionalment, no? De com ha d'actuar per ser un nin o per ser una nina, no? És a dir, les retallades comencen molt prest, i a l'adolescència, que és un moment de constitució de personalitat i d'identitat, el fet de que tu veis que no pots tenir la teva pròpia sobirania emocional, jo crec que és un reclam.
Anem a donar pas ara a Fàtima Anglada, ella és regidora de l'Ajuntament a Ciutadella. Benvinguda, Anglada.
Benvinguda, gràcies.
Avui tenim una bona teulada als estudis de IB3 Ràdio, ens acompanya en Pere Fullana, d'Homes Transitant, també en Enric Urbano, doctor en estudis de gènere, en Felip Rico, cineasta, també activista de noves masculinitats. Ara escoltaves en Aina Cassanyes, de l'equip de coeducació d'Elies Font i Trias, i també en Miquel Far, company que troc que ja heu treballat conjuntament.
Sí, mos coneixem. Quin ventall més fabulós teniu per allà. Tothom cap a Menorca, per favor.
Avui no podem ser a Menorca avui, però hem volgut tenir un poquet de Menorca, una mica de representació per conèixer una mica com es treballa aquí a les Illes. Sabem que teniu diversos grups, que esteu treballant també en la línia del que són les noves masculinitats, fent una mica d'incidència amb el que és aquest treball trànsit. Encara tenim una mica de debat de com citar, de com no citar, però troc que amb el contingut i amb el que és el procés hi ha quòrum total. Ens fas una mica de ressò de la tasca que esteu duent a terme.
Sí, mira, nosaltres... Sí, mira, nosaltres, juntament amb en Miquel Parra, hem fet una gran tasca tot l'any passat i ara enguany també han començat. I la cosa es tracta, sobretot, d'evidenciar que som-ho també ha de fer feina en certs aspectes, sobretot de sentiments, com us comentava ell ara mateix. No tan sols les dones hem de treballar en tot el tema del gènere, sinó que mos hem de deixar acompanyar i mos hem de deixar també aquesta llibertat, no, perquè ens anem teixint aquesta feina conjuntament amb nosaltres o ell sol. Llavors en Miquel Farra va ser tot un expert i ha vingut a Menorca ja unes quantes vegades a fer tots aquests tallers i bueno, estem encantadíssimes i tornarem a repetir, evidentment.
Quin ha de ser el compromís de les institucions públiques per tal de garantir aquest curs o subvencionar-los també, no només dirigir cap a lo que és la protecció, sinó cap a la prevenció de la violència de gènere, cap al foment d'una societat igualitària?
Sí, jo crec que el compromís ha de ser primer en quant a la formació, en quant a la prevenció i després en quant a l'actuació post tot el que pugui passar, no? Però sobretot sí que és important tot aquest tema de formació en tots els sectors i crec que aquesta administració hi té un paper capdalt, evidentment, ha de proposar, ha de subvencionar, ha de favorir que això passi a cada municipi de les nostres illes.
Moltes gràcies, Fàtima. Ja saps que això és casa teva.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
Ben forta.
Anem a fer una petita pausa publicitària i tornem en dos minutets. Gràcies. Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Un dia sin ti, amor, no tiene sentido.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Així com la terra necessita descansar, les persones que feim del camp a la mà també feim goret aquest mes d'agost. Ja serà pel setembre quan tornem a treure brots nous. Mentrestant, abordeixem el rebost ple de conserves de la temporada passada.
Del camp a la mà, dijous a les 6 del capvespre amb Toni Mateu. A Menorca, 88.6. Dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. I començam ja la tercera i darrera part d'aquest programa. Avui dimecres a Dones i ens acompanyen Pere Fullana, dinamitzador i membre d'Homes Transitants, en Enric Urbano, doctor en estudis de gènere i membre d'Homes Transitants, i també en Felip Rico, cineasta, membre també de la mateixa xarxa, i en Miquel Far, un dels primers homes en formar part fa 3-4 temporades del primer programa de dones en presència masculina, psicòleg, treballador també dins l'àmbit institucional i privat amb referència a les noves masculinitats, Naina Casalles, membre de l'equip de coeducació d'Elies Font i Tries. I abans ja d'acabar aquest programa, que ens queda molt poquet, i obrir la teulada a donar a conèixer aquestes activitats més concretes que feis, i intentar també posar data en aquestes trobades, a mi m'agradaria fer-vos qualcunes recomanacions cinèfiles. Avui m'agradaria començar amb el que és una pel·lícula que es diu In i Out.
Bienvenido a nuestra serie Explorando tu masculinidad. Esta es la cinta número uno. Aprende a controlarte. ¿Sueles llevar una ropa masculina apropiada?
Claro.
¿Lo controlas todo?
Sí.
¿Estás dispuesto a asumir el mando? ¿Eres un hombre?
Sí.
Levántate. Erguido y con la cabeza bien alta.
Però aquí millor que fer recomanacions, i més si parlem de noves masculinitats, que en Jaume Fiola, i és el director del Festival Out, de la mostra de cine de diversitat afectiva de les Illes Balears. Benvingut, Jaume.
Hola, bona gràcies. Bona gràcies, Victòria.
Avui parlem de noves masculinitats, d'una nova forma de transitar cap a un nou model de masculinitats, i teníem especial interès en poder donar-te veu com a director d'aquest festival, on sempre intentes mostrar el cinema des d'una altra perspectiva. Llavors, ens queden 5 minutets de programa per fer una mica de balanç i posar l'agenda damunt a la taula amb alguna recomanació cinematogràfica per a aquells que es vulguin apropar al que són els nous conceptes de masculinitat. Han començat amb aquest link de la pel·lícula In i Out de l'autor Frankov. Què ens pot dir?
Bé, però sí, com tu dius, aquesta pel·lícula està inspirada en el discurs pronunciat per Tom Hanks quan el 1994 va recollir l'Oscar com a millor actor pel paper a Filadèlfia, i on ell es muntava el seu professor de teatre d'institut i el seu antic company de classe, en el qual deia que són dos bons estatunidens gais, dues persones meravelloses amb les quals ha tingut la sort de trobar-me. Aquesta pel·lícula va ser en aquell moment un dels pocs intents de la indústria de Hollywood de fer una pel·lícula de temàtica LGTB, i a més, bueno, la més gran incluïa per primera vegada un petó entre dos homes, recordava insòlita en aquest any de pel·lícula.
I parlant de pel·lícules, seguim, quina altra ens recomanes?
Bé, jo una que vol recomanar, que a més va ser la pel·lícula que va dir a Cloent en la passada edició de la Mostra Out, és Mario. Aquesta pel·lícula suïssa, bé, tracta a bord del tema, el tema tabú de la homosexualitat, el tema del futbol, que és un gran negoci i mercat en el que sembla tabú el tema de l'homosexualitat. I bé, Mario és un jove futbolista que per primera vegada s'enamora, i s'enamora precisament de Leo, un nou futbolista que arriba a l'equip, i a més que també per altra banda causa com una amenaça amb les aspiracions futbolístiques de Mario. A més, bueno, tot se complica quan justament els companys d'equip comencen a veure aquests rumors i aquest desig que hi ha entre aquests joves, i un poc com que l'hem de seguir un poc aquesta feina que ha de trobar, aquesta situació que se troba en Mario de la seva carrera professional o aquest amor.
Vinga, i una darrera, per acabar.
Una darrera, ni aquesta no ha passat per l'au, perquè és bastant antiga. De fet, l'any passat se van complir ja 10 anys d'aquesta pel·li. És Under. Under és una pel·lícula que té com el centre de la primera pel·lícula gravada especialment en euskera. I bé, Under és un home que viu a un petit caserío d'un poble del País Basc, i en el que viuen la seva germana i la seva mare. I bé, la part realment la trama en si comença quan se met un accident, Ander, i se veu obligat a contractar un immigrant peruà per dur les tasques agrícoles del caserío. Bé, aquest jove, José, pues, causa un poc com aquesta primera també de psic sexual que troben un home. És un poc interessant un poc aquestes dues pel·lícules pels temes en què s'aborquen. Uh-huh. Per una banda és futbol, i aquí pues, com seria un poc l'entorn rural que tot es ve al cap, com podria ser el País Basc.
Moltes gràcies, Jaume, prenent nota. Una abraçada.
Gràcies a tu, Victòria, una abraçada.
Parlant de cine, en Pere Fullan anava sentint, i és que ell també té unes recomanacions. Parlàvem a l'entrada del programa d'aquestes projeccions cinematogràfiques que feis.
Sí, bé, no els feim nosaltres, tot i que sentim molt proper a la persona que ho fa, perquè col·labora habitualment amb nosaltres. És en Juanjo Bermúdez, que és el promotor d'un cicle de cinema que es diu Aules sense armaris. Es fa una projecció mensual, i demà, precisament, demà dijous, dia 9, a les 7, a la nostra, allà en Esquerra Concepció, fan una pel·lícula que diuen que és magnífica. Jo penso anar-hi, i per aquí vos convido a tothom, que és Les Hores, que és fabulosa, una obra de Virginia Woolf, i tot un valor de les dones que escriuen. Uh-huh.
Activitats per homes que vulguin transitar a nivell 0.
Bueno, Pere?
Nosaltres tenim uns espais que són, en Felipe ho ha anomenat d'alguna manera, que són el grup d'homos. El grup d'homos és l'espai nuclear des d'on treballem la deconstrucció personal, col·lectivament, en grup, en un espai de confiança, i això és fonamental. Ara bé, llavors com a homes transitant tenim altres activitats. Nosaltres anem fent tallers a instituts, aviat anirem a Porreres. Avui tenim la notícia de que la universitat ens acaba d'aprovar la possibilitat de dur a terme un monòleg que es diu Ombres, amb UV. Un passeig per les cloaques de la masculinitat, que és una obra de Justo Fernández. La farem, encara no està calendaritzat, la farem precisament a Mallorca i també a Menorca. Així és que són dues activitats i, en fi, aquí estem.
Aina, mites sobre la masculinitat que hem de construir.
Clar, jo aquí faig una diferència. Jo sobre la masculinitat, en principi sí que m'agrada, el que hi ha és la masculinitat hegemònica i la masculinitat alternativa, etcètera, no? Jo crec que com a de mites de la masculinitat hegemònica, és aquesta, una mica el que han dit aquí, no? Aquest bloqueig emocional que molt demostren, aquesta idea de que els homes no poden plorar, o que no poden expressar les seves emocions, no poden tenir por, no poden mostrar tristesa. És una mica rompre amb aquesta virilitat que s'entén com a fortalesa, com a invulnerabilitat. Jo crec que aquesta una mica és el bàsic, no? Però jo crec que en poden trobar molts altres. Per exemple, quan parlem de masclisme, pensant que és una cosa que afecta negativament a les dones únicament, i això és fals. És un altre mite, no? El masclisme també afecta negativament en els atlots, en els homes. na Carmen Ruiz Repullo, que és una feminista que té una mica de bandera, explica, i és una sociòloga, i ha tret moltes dades, i una d'elles, bastant impactant, és que la majoria de víctimes d'accidents de trànsit per temes de conducció de
temerària.
Per temerària, exacte, gràcies. Són els lots, i justament surt una mica d'aquesta competència que tenen entre ells, de menys que és més xula, menys que fa més via, i tot això també té unes conseqüències negatives cap a homes, no? També. I finalment, un dels grans mites és d'aquests rols que els homes s'han d'assumir, i si no els assumeixen s'han de justificar que no són homosexuals o que no són dones, no?
30 segons. Miquel, beneficis per la salut, beneficis emocionals de deixar enrere aquesta masculinitat tòxica?
Doncs tot el que repercuteix aquí amb emocionalitat repercuteix en relacions d'ajuda, en saber demanar ajuda quan un té un problema, tant emocional com físic, vull dir, això sí que vincula amb un altre tipus de masculinitat, aleshores fonamental, no? Perquè no només és un tema d'aproximar-nos a les cures, sinó de tenir una autocura, no? Que jo crec que és una de les grans reivindicacions.
Felip Rico, 10 segons. Si tinguessis un xec en blanc per fer una pel·lícula com a cineasta, sobre quina temàtica la faries?
Bueno, ahora estoy trabajando una mujer activista defendiendo un territorio amazónico y empieza a surgir un nuevo deseo de trabajar este tema de hombres, pero está muy crudo.
Han de marxar ja. Moltes gràcies a tots, Pere Fullana, Enric Urbano, Felip Rico, Aina Casanyes, Fàtima Anglada des de Menorca i Miquel Far. Avui us ha acompanyat la tècnica Níquer Hernández, els micròfons na Victòria Morell. Gràcies a tot de tot cor per haver format part d'aquesta taula. Sigueu feliços i fins dimecres vinent.